a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Un bon periodista cerca aclarir les coses. No es conformarà mai en la primera resposta, sobretot si té dubtes. Si no ho entén, si no ha quedat convençut de la resposta o si l'interlocutor se'n va per les bardisses. I perquè l'objectiu és demanar per aclarir i poder explicar els fets en el seu context, les rodes de premsa sense preguntes no són rodes de premsa, només declaracions. És igual si arriben a través d'un plasma. Se fan en escadafall de l'entrada de Moncloa o s'envia un vídeo a través de WhatsApp o de TikTok. Si se fa callar la premsa seriosa, ja sigui sense deixar de manar o desprestigiar-la, es provoca que la vida sigui menys transparent, menys clara.
M'agraden ses coses clares, no vaig d'embuis ni embolics, no em venguis amb martingala. Si vols que siguem amics, si cap dia heu d'anar enlloc amb ningú que us acompanyi, o si mai heu de fer res, no teniu més que avisar-me. Segons com podria...
Millor ses coses clares que embullades, eh? Com bé canta Isidor Marí. Ja ho diu el lèxic comú, clar i català.
Arribes a tenir ganes. M'agraden ses coses clares. No vaig d'embuis ni embolics.
Ara imagineu l'escena, tres lladres, una caixa forta, un paquet d'explosius i un detonador i el rompetetxos de l'estimat Ibáñez, que no hi veu un bou a tres passes, malgrat ses ueres que du.
Ahí va la leche, ahí.
¿Eh? Si dejamos la nevera abierta, se nos estropean los alimentos. Y esto, muy bonito, los palitos de cangrejos por el suelo. Si ponemos los palitos de cangrejos en el congelador, luego sabremos dónde están los palitos de cangrejos. ¡Hombre, una zambomba! Pero mira cómo beben los peces en el río.
Bé, i ja podeu imaginar com acaba, perquè els palitos de cangrejo no eren tals i la zambomba tampoc. Jo crec que li podríem recomanar una visita amb el nostre convidat, Luis Alfonso Gómez, d'Òptica Alfonso. Com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Com va?
Moltes gràcies.
Escolta, Luis Alfonso, no sé si rompetechos té solució.
Pues yo, un poco por egoísmo, esperemos que Don Rompetechos no tuviese solución, porque muchas risas nos ha dado nuestra niñez y al final, como es un personaje de ficción, pues bueno, mejor que no tenga solución y siga divirtiéndonos.
El deixem així, a ell el deixem així. Escolta, quan un pacient ve que vostre i te diu: Luis Alfonso, no hi veig clar, quines poden ser les causes més habituals?
Bueno, en principio la causa más habitual de no ver claro es la miopía. La miopía está considerada casi como una prevalencia, una ametropía muy grave, que estiman que en el 2050 el 50% de la población pueda llegar a ser miope. Uh-huh. Entonces la miopía es una ametropía, es un defecto refractivo del ojo, que lo que te hace es que no te deje ver bien de lejos. Uh-huh. Entonces, claro, es muy importante la detección precoz.
Sí, sí.
Y luego otra causa más importante también, sobre todo personas ya que tenemos más de 45 años, es la presbicia o vista cansada, uh-huh. que es no ver bien de cerca. Y bueno, es lo típico de que cuando queremos leer algo, tenemos que alejar el texto hasta que ya el brazo no nos da,
sí,
no nos da más.
Sí, jo a vegades no dona més, per tant, sí, millor comprar-nos unes ulleres. I a l'òptica normalment venim a comprar unes ulleres, unes lents de contacte, però quines són les vostres funcions com a òptics, les vostres funcions principals, uh-huh, què oferiu?
Bueno, muchas cosas. En principio, nosotros somos optometristas, o sea, en cada óptica tiene que haber un, como mínimo, un optometrista licenciado. Y bueno, pues en principio lo que hacemos es ofrecer los servicios de graduación de la vista, medida de la presión intraocular, también hacemos un pequeño screening, que si, y también si vemos alguna persona con que tenga indicios de alguna patología, pues siempre, eso nosotros no estamos, no podemos hacer nada, pero derivamos al oftalmólogo. Uh-huh. Es importantísimo hacer un trabajo conjunto entre los optometristas y los oftalmólogos. Uh-huh. Luego, aparte también, pues adaptación de lentes de contacto, ajustes de monturas, reparacions, etcètera, etcètera. Uh-huh.
Sí, ara jo dic això, Lluís Alfonso, no hi vaig clar, no hi vaig bé, puc tenir una miopia, la presbícia... Vosaltres mos podeu fer directament la recepta, no?, de lo que necessitem?
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Sí, nosotros, ya te digo, somos... es una carrera universitaria, la optometria, y estamos capacitados pues para hacer prescripciones ópticas. Uh-huh. Y, como he dicho antes, si vemos algún indicio de patología, derivamos al oftalmólogo.
Perfecte. I també he vist que, en el vostre cas, oferiu servei de pròtesis oculars. Què són?
Bueno, es cuando una persona, pues, por algún traumatismo, por alguna enfermedad, tiene pérdida de ojo, estéticamente se hace, vulgarmente dicho, un ojo de cristal, que no es de cristal, pero bueno, pues para dar más autoestima a la persona y que no se vea el hueco.
Val. I això ho podeu fer vosaltres directament o vosaltres oferiu aquest vidre, aquest instrument, no? Però entenc que això en aquest cas també seria una feina amb l'oftalmòleg.
No, l'oftalmòleg té que derivar i nosaltres ho fem. Sí,
perfecte, perfecte. I vos ajuda molt la tecnologia? Perquè imagino que sí, no? Que deu avançat molt.
Yo llevo desde el 89 que terminé de estudiar trabajando en óptica y imagínate, en estos 35 años ha evolucionado mucho las cosas, tanto los métodos para prescribir la graduación, aparatos de medida, como las lentes oftálmicas, o sea, los cristales. Ha habido muchos avances, muchísimos materiales ópticos, materiales de lentes de contacto. O sea, el cambio ha sido muy grande en estos años.
Ja. I crec que també te poden dir, Lluís Alfonso, no només no hi veig clar, sinó no hi sent clar.
Sí. En nuestra óptica también ofrecemos el servicio de audioprótesis. Yo soy audioprotesista. Y, bueno, pues si alguien tiene también cualquier pequeña duda, pues podemos ver si tiene un tapón, alguna infección, o podemos hacer alguna audiometría para comprobar los niveles de audición.
Val. I se sol fer servir bastant, no? Aquests audífons són una solució bastant recurrent, no?
Sí. Es un poco dar calidad de vida a las personas, bueno, pues porque hoy en día hay mucho que oír, pues televisión, música, familiares, nietos, hijos, padres, o sea, sí, porque personas de todas las edades, y la verdad es que nos da mucha calidad de vida.
Uh-huh. Hi ha moments de la vida en què és especialment important revisar-nos la vista i revisar-nos la oïda?
Sí. Siempre, pues, evidentemente, cuando la persona tenga cualquier pequeña duda, puede acudir a nosotros, que somos un servicio un poquito, a lo mejor, más rápido, pues porque en cualquier momento pueden venir a cualquier óptica y revisarse la vista, revisarse el oído, y luego, por supuesto, ir al oftalmólogo. Pero sí, en el momento, en cualquier momento es bueno, sobre todo los niños que están aprendiendo, que tienen mucha plasticidad en el cerebro, están aprendiendo a leer, escribir, y es importantísimo que sea una buena revisión.
Uh-huh. I que hi ha de cert en això de que els nins, quan són petits o fins a una determinada edat, no fa falta revisar perquè encara s'estan formant. Ara parlaves de la plasticitat del cervell. Això és així? És a partir d'una edat que és millor mirar-se la vista perquè abans pot haver canvis?
Bueno, como los niños son un poco especiales, sí, siempre tienen que atender a las especificaciones de su médico pediatra.
Val. I avui parlàvem de clar, aquesta és la nostra paraula polisèmica, clar o clara, per això pensàvem que estava molt bé xerrar amb un òptic optometrista. Estàvem en contacte amb el Luis Alfonso Gómez. Tu sempre vares tenir clar que volies dedicar-te en aquesta professió?
Pues cuando terminé, yo ya soy muy mayor y hice el COU, cuando terminé el COU y me tocó pasar a la universidad, dudaba entre óptica o química. Al final elegí óptica, no sé qué hubiese pasado si hubiese elegido química, pero estoy súper feliz de haber elegido esta profesión.
¿Qué es lo que más te agrada de esta profesión?
El trato humano y el poder ayudar a la gente. Y cuando graduas la vista o graduas al oído a la persona y ves la cara de felicidad, de satisfacción, dices, joder, qué bien veo, me ha cambiado la vida, puedo ahora trabajar sin problemas, puedo leer bien, puedo ver bien la televisión, conducción, etcétera, etcétera.
Clar, l'altre dia xerraven de la paraula sentit, de cinc sentits o sis a sentit, que diuen alguns. Clar, tu en toques dos de molt a prop de sentits, molt importants.
Sí, sí, la vista i l'oído jo crec que són los sentidos más importantes.
Idò, t'agraïm molt, Luis Alfonso Gómez, òptic Alfonso, que hagis estat amb els oients i Vetres Ràdio aquesta estona per veure i per sentir-hi molt clar. I bon estiu, gràcies.
Venga, gràcies a vosaltres per llamar.
I ets l'home que hi era damunt un peu i el mosso del de sa botella mau, 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 mau.
Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IES i en Colón, Cases Noves de Solla. Benvingut a Cateva, com estàs?
Hola, Araceli, què tal? Pues molt bé, molt bé.
Molt bé. Mira, avui tenim una paraula que segur que també te sona dins la cuina, que és clar o clara. Què t'apareix si començant xerrant de ses clares d'ou, d'aquest blanc d'ou? Què podem fer en clares d'ou que, entre cometes, mos sobren quan, per exemple, només necessitem es vermell?
Sí, pues mira, estem xerrant del blanc d'ou, de la clara, que és la proteïna base de referència. És a dir, és un aliment molt proteic. Directament podem fer truites de blanc d'ou. Queda molt bé, no li porta el greix que porta el vermell. Evidentment, després, amb el blanc d'ou podem fer merengues i bases de cremes per rebosteria. I també podem clarificar. És a dir, podem netejar brous i sucs i cremes perquè ens quedin amb una textura transparent i clara. Per fer, per exemple, un consomé, per fer un consomé s'ha de clarificar. Així que tot això són usos que li podem donar a la clara. A més, el blanc d'ou se pot dessecar. És a dir, no sé si t'ha passat a vegades que cuines, si te queda un bocinet de blanc d'ou damunt la bandejita o damunt d'una taula, quan t'ha passat unes hores, com que cristal·litza. Sí. Després, fins i tot pot ser mal de fer net i tot. Però això té un ús dins la cuina. Si tu agafes el blanc d'ou, bandejita, es deixes damunt un paper de forn i deixes que s'assequin, se cristal·litza, fa un vidret, i després aquest vidret, que és clara d'ou deshidratada, la pots conservar dins un pot de vidre. I segons quines elaboracions, que només han de mestir blanc d'ou, aquest blanc d'ou se pot tornar a rehidratar posant amb una miqueta d'aigua i certes elaboracions te demanen clara d'ou deshidratada. Així que també diguem, se pot conservar una miqueta. Així que hi ha moltes opcions per aquest producte.
Ja ho veiem. Aquí no se tira res, Joan.
No se tira res.
Cuina,
és economia.
Totalment. I hi ha la recepta, que és allò d'anar a muntar, sobretot quan fas postres, anar a muntar les clares d'ou. Quan se pot muntar les clares perfectes i quins errors hem d'evitar, si en feim?
Vale, mira, tenim tres tipus d'elaboracions. Tenim el blanc d'ou muntat a la francesa, que es diu merengue francès, que és el blanc d'ou en sucre, diguem, parts iguals de blanc d'ou i de sucre, i directament muntat. Això m'ho dona un merengue ràpid, bo de muntar, però no és massa estable. És a dir, quan t'han passat un parell de minuts o una hora, comença a separar-se i a mullar el líquid. I després tenim dos tipus més, que són amb el merengue cuit. Un que es diu italià, que du el sucre en forma d'almíbar, i un que diu suís, que du el merengue, és a dir, la clara d'ou i el sucre, tot cuinat en el foc. Jo aquest és el que més m'agrada. I per aquest, el que hem de fer és Agafam 400 grams de clara d'ou i 600 grams de sucre. I això ho posem dins una cacerola en calentí. I si tenim qualque aroma, li podem posar un poquet de xampany, un poc de coca, un poc de mella, que això ho cuinam. Que comenci a fer fumet. Si no tenim termòmetre, si tenim termòmetre, que me n'arribi 62 graus, a banda que, diu, una pasteurització, a banda que se coaguli el blandau. I si no, quan veieu que fa un poc de fumet, pues fora. I això directament a prou dins la màquina de batre i a batre fins que siga fred. I així aconseguireu un merengue estable que aguanta molt de temps refresca un o dos dies sense desmuntar-se. I no sé si vol fixar-te en el típic merengue que és, que se posa damunt les tartes de llimona, que sí, fa aquesta cúpula de blandau que després pots gratinar amb la soplete o amb la gratinadora. I aquest merengue és un merengue cuit i és molt estable. Ja no molla líquid per baix. Així que és una bona forma de fer el merengue. Molt bé. Teniu tres tipus d'opcions. És fonamental per fer les illes flotants, aquest típic postre de crema anglesa amb la bolla de merengue damunt, pues també podeu emplear per fer aquesta rebosteria. I els meus llèpols ja n'he dit que se mengen en merengue a quarades del bol. Així que hi ha opcions.
És que és dolç, però és ben bo, molt bo, molt bo.
Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta't en el forn, si pia la planxa, llom torrat i caragol.
I tornem a aquesta idea de clarificar que dèiem en el principi dels brous o les mantequilles, no? Les mantegues. A la cuina també xerran de clarificar brous. Com se fa? Què és exactament això de clarificar?
Mira, per clarificar és un tema que a vegades ja estem perdent, no? Que és de fer els consomers, que abans estaven molt de moda fer consomers i aquestes coses. Vale, tenim un brou de vedella o de pollastre que sempre ens queden un poc tèrbols, ens queden ple de miquetes i ens queden ple de partícules de suspensió. Doncs el que feim és agafeu can picada, una miqueta de ceba, un poc de pastanaga, i tot això ho picau, ho mesclau. I en aquesta mescla li afegiu blanc d'ou, les cares ben mescladetes, fes una pasta. Tot això ho afegiu dins el brou i el poseu en el foc. No ha de bullir, és a dir, que se va encalentint molt, molt lentament, i el que feim nosaltres és preparar una gerreta amb aigua freda i per aquí on arrenca el bull l'assustam, és a dir, li tiram un poquet d'aigua freda per damunt. D'aquesta forma, el blanc d'ou i tota la proteïna de la carn se va coagulant i queda a dalt. I quan queda a dalt, ha arrastrat totes les impureses del brou. I a baix de tot, el que te queda és un brou amb molt de sabor, molt de gustet, i net, que és el que dèiem un consomer clarificat. T'ha de quedar un brou transparent, i després això és la base del consomer. Aquest consomer ja li pots fer la guarnició que vulguis, i ja és una forma, és una tècnica, diguem, de la cuina francesa, que se va fer molt coneguda i molt famosa en els anys 60, 70, dins d'aquesta Nouvelle Cuisine i tot això, que avui en dia també té tendència a com a desaparèixer, no? Avui en dia va ser a qualque banda i per trobar un consomé...
Ja, és vera.
No són totes les bandes, no? Abans quasi era típic de menjar de noces o comunions, no? Que hi havia el típic consomé de primer i la can rostida de segon. Però són receptes que estan perdent, no? De qualque manera. I un bon consomé, a part de guapo, té bona presència. Sí, quin brou més saborós i transparent.
Sí, sí, és que és molt bo.
Sí. I després també podem clarificar el greix, és a dir, la mantequilla, sobretot per fer salses holandeses o per fer una mantequilla que aquí a Mallorca, a Espanya, no és tan coneguda, però que és ghee, que és una mantequilla clarificada, que aguanta molt bé la temperatura, perquè el problema és que té la mantequilla, quan cuines amb ella, és que a diferència de l'oli d'oliva, la mantequilla se crema molt ràpid. Si tu la clarifiques, és a dir, si tu separes el greix del líquid, aquest greix és un poc té un aguant tèrmic més elevat i va millor per cuinar. Si aneu a tendes d'alimentació, trobareu ja directament mantequilles clarificades, però la podeu clarificar vosaltres. És a dir, agafeu mantequilla normal, la poseu dins un pot de vidre o un tassonet i l'aneu encalentint en microondes. Molt poquet, molt poquet, molt poquet. No, que no arrenquis bull. I veureu com per efecte físic l'aigua queda baix i a dalt, a damunt, vos queda el greix. I per amb un quarot, amb una quareta, aneu retirant d'aquest greix que hi ha per damunt, fins que arriba a la banda del líquid. el líquid se rebutja, que és el sèrum, uh-huh. i aquesta mantequilla clarificada la podeu guardar dins un tàper o el que sigui, i també se basa, per exemple, per fer uns xampinyons a la grega, unes carxofes a la grega, unes pastanagues de Vichy, que van a mantequilla clarificada, doncs és aquesta mantequilla que té un sabor molt més pur, més com que ha estat com a mitja cuinada, té un sabor que diuen a noisette, a nou,
sí, sí.
i ja vols dir que aguanta molt més la temperatura, és molt més tèrmicament és més estable. Uh-huh. Així que podeu clarificar el brou, podeu clarificar les mantequilles, podeu fer merengues amb el blanc d'ou, així que no me'l tireu en els fets.
No, no, aquí no se tira res, això serà el nostre nou lema.
No, no se tira res. Fins i tot, mira, ja que se me'n recorda, que fins i tot en el blanc d'ou li afegiu sucre en pols i el remenau sense mesclar, feu glaça real, que és aquesta pasta de decoració que està tan de moda ara que em fan en fondant i aquestes coses. Pues també, podeu fer fondant amb el blanc d'ou i sucre en pols. Així que opcions n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes. I ens ha quedat claríssim, Juan Antonio Fernández. Claríssim. Com sempre, moltes gràcies a en Juan Antonio Fernández, professor de cuina de l'IESGUI en Colón Casas Noves de Solla, qui voldríem tenir de professor. Juan, amb gràcies.
Moltes gràcies.
Plàtano amb bessons, pinya tropical, pijama, flan, pudding, iogurt natural. Tinc dues de bunyols que ha fet sa mare d'Anna Maria, que els fa really molt good. Bons. Que els really fa good. Molt bons.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Idò, així que hi seguim, eh? Beethoven posa ritme a la paraula polisèmica del capítol d'avui amb aquest reconegudíssim clar de lluna, Manuel García Gargallo, que ve a donar-te la benvinguda en aquesta temporada d'Entre avui i demà. Com estàs?
Bon vespre, Araceli. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres, que contenta estic de tenir-te per xerrar de música a partir d'aquesta paraula tan hermosa, de clar i clara. En Manuel és historiador, és especialitzat en el món de l'esport, però també de la música. Va publicar El Mundo Sonoro del Siglo XX, 101 obres clàssiques per a un siglo, començant per Beethoven, aquest, podríem dir, clàssic intemporal. Manuel, començant per ell.
Començant per ell, almenys cronològicament, és el clar de lluna més, de més referència dins la música clàssica.
Contem-nos algun detall, alguna curiositat d'aquesta sonata per piano de Gianni Alemany.
A veure, és que és una peça tan coneguda, és que jo crec que no hi ha ningú que no li soni, i que a més no sàpiga dir que el Manco, que és una obra de Beethoven, que és, Beethoven és un autor universal. El que poca gent sap és que aquest nom no li va posar Beethoven, és a dir, aquestes obres quan es publicaven fa 200 anys, quan es va publicar l'any 1802. Mm. Clar, no hi havia els mitjans de gravació que hi ha actualment, i pràcticament tota la música es feia en concerts o es publicaven partitures, i per fer-les més atractives sempre tenien un sobrenom, un àlies, etc. I Beethoven li va posar quasi una fantasia.
Sí?
Sí, el nom de Clar de Lluna realment va arribar posteriorment a través d'un crític musical que es deia Ludwig Rellstab, era molt, molt influent a Alemanya, al mitjan del segle XIX, que va arribar a conèixer personalment a Beethoven, però va dir a un dels seus escrits que el primer moviment d'aquesta sonata, que és el que hem escoltat, que és el primer, li recordava molt el clar de lluna reflexat al llac de Lucerna, a Suïssa.
Sí.
I això va fer fortuna.
Que fort.
Des de llavors és coneguda com Clar de Lluna, perquè també el to, l'aire d'aquesta peça és molt melancòlic, però realment sembla que Beethoven el que va voler és reflexar el sentiment per la mort d'un conegut. Mm-hmm. No record qui era, un amic, per tant seria més aviat com una mena de marxa fúnebre. Però clar, potser això no és tan, diguem-ne, tan atractiu ni tan comercial per l'oient habitual.
Ja, sí, que en fet la peça es llarga temps com a més romàntica, no? Més...
Sí, sí, clar, és que estem en ple romanticisme.
Sí,
de fet, Beethoven va trencar amb la forma sonata habitual, que era ràpid, lent, ràpid, i aquest fragment el va posar al principi, perquè Beethoven volia trencar amb totes les normes, es volia conèixer per trencar-les, i en lloc de posar-la al mig, el va posar al principi. Que això va ser absolutament innovador, i també en l'expressivitat, perquè fins llavors la música del classicisme, diguem, molt continguda, molt ordenada, molt compartimentada, sí. I aquí Beethoven, clar, en plena ona de romanticisme en totes les arts, inclòs el musical, va dir que aquí havíem de trencar amb la forma absolutament, i d'aquí aquest clar de lluna, que llavors era quasi una fantasia.
Quasi una fantasia també m'agrada, i per trencar has de ser un geni, també t'has d'atrevir, has de saber molt, no?
Home, clar, no sé...
Perquè si no t'equivoques, no trenques, no?
Clar, el seu mestre, Franz Joseph Haydn, un altre gran compositor, li va dir que ell, que li expliqués totes les normes musicals, les volia conèixer norma, totes, per rompre-les.
Que bo.
Simplement.
Que bo, fantàstic. Perquè era la manera de ser diferent, també, no? I de fer història.
Sí, ho va ser i ho continua sent, sens dubte.
I tant. I després tenim una altra famosíssima peça que també té aquest nom, segurament aquesta ja de principi, una altra clar de lluna, en aquest cas de Claude Debussy. Però que hermosa, eh?
Bellíssima.
Sí, ho és.
De Clar de Lluna.
Ho és. Segurament el nom aquí sí que va ser intencionat, i no sé si inspirat en Beethoven, Manuel.
No ho sé. A veure, aquesta peça la va compondre el Claude Debussy com una suite de quatre peces. Aquesta és la tercera. Una obra que es diu Suite Bergamasque, és a dir, inspirada en Bergam i, en certa manera, en la comèdia de l'art que es feia allà. I és una obra un poc així, eh? Diguem-ne més o manco descriptiva pel que és l'autor, no? I aquesta, originalment, Debussy li va posar el nom de Passpit, o sigui, passeig. El que passa que molt aviat la va canviar per Clar de Lluna. I a més, com era una obra de joventut, la va deixar durant molts anys al calaix. És a dir, 15 anys després de compondre-la, perquè pensava que era una obra de joventut, que no tenia gaire volada, gaire qualitat, quan va sortir, sí, llavors sí que va sortir com a clar de lluna, i des de ben aviat es va destacar per sobre de la resta. I clar, és una de les... Tot i ser de referència, i hipotèticament d'escassa maduresa, en absolut ho és, i és una de les obres més conegudes de Claude Debussy, tant l'original per piano, que és la que va fer ell, com aquesta orquestral que jo he preferit, perquè és una versió que també està molt estesa, que la va fer, és una versió autoritzada, entre cometes, la va fer André Caplé, que era amic íntim de Debussy, i que va orquestrar diverses peces del compositor francès, i que, una versió orquestral és com una flor, en certa manera desplega tota una gamma de colors i de sensacions que el piano també és un gran, és un magnífic instrument, però en mans d'una orquestra es desplega i dona uns sabors, uns olors, unes apreciacions que amb el piano no pot arribar.
I aquí el tenim. He llegit que Debussy és considerat el pare de la música moderna. I estaries d'acord amb aquesta descripció?
Bé, una definició un poc agosarada. Sí que va ser un innovador, que, de certa manera, els grans músics que perviuen és perquè, si esdevenen clàssics, és perquè, en certa manera, van estableixen nous paradigmes i trenquen amb els anteriors. El cas paradigmàtic és el de Beethoven, que ja hem vist abans, que va arrasar amb tot, sí, en certa manera. Debussy, també, perquè, clar, ell va néixer a França, finals del segle XIX, principis del XX, i allà, en certa manera, es feia una música potser un pèl massa acadèmica. I, clar, l'academicisme acaba per copiar patrons i per convertir allò que és normatiu en correcte. Ell va dir que les obres d'art no han de seguir unes normes, sinó que les normes venen dictades per les obres d'art. Perquè, a més de bon compositor, també va escriure molts articles de crítica musical, també per guanyar-se la vida, tot sigui dit, i allà és on es posava les seves idees sobre la música. És a dir, era una persona que no només tenia una bona inspiració, sinó que també intentava manifestar la seva... tenir un cos ideològic coherent i divulgar-lo. Llavors, sí, ell considerava que la música havia de deslliurar-se d'aquest academicisme. Llavors, també la música de Richard Wagner, el gran operista, estava molt present en tot, i en certa manera ho colonitzava tot, i ell va dir, home, deixem-ho un poc a part i mirem més cap al futur. També va ser dels primers compositors que va escoltar la música oriental, les escales pentatòniques, que han estat molt presents a l'òpera de Puccini, del contemporani seu, per exemple. És a dir, va ser un innovador, un trencador, a un altre nivell de Beethoven, 100 anys després, però que sí, que en certa manera, com a bon geni, va saber trencar adequadament associant inconformisme amb creativitat.
M'agrada aquesta idea, és molt hermosa i molt estimulant. I quan sentia aquest clar de lluna de Debussy, jo pensava, això ja ho he escoltat mil vegades, però dic, me venen flashos cinematogràfics. I doncs sí, és banda sonora de moltes pel·lícules. Mira, si me deixes fer un repàs molt breu d'algunes que segur que vos sonen sí o sí. Per exemple, aquella de 7 anys en el Tíbet, recordes?
Sí, de Brad Pitt, efectivament.
Brad Pitt, i de John Williams també va escoltar Debussy, i se sentia aquest clar de lluna, mirau, des d'una capseta de música. Saps això de la capseta de música?
Sí.
El sens és un poc tíbet, també. Te fa ganes un poquet d'oració i de relaxació.
En certa manera, sí, ens aboca els instruments antics, propis d'aquelles cultures tibetanes, i també amb la tradició de les petites capsetes de música que els nins s'iniciaven en la música amb petites melodies d'aquests objectes, i que ara no són tan habituals, però fa 100 anys tot nin tenia el capçaler del seu llit, la típica capseta de música.
Sí, totalment. I tenim aquí a John Williams també fent aquesta mescla amb Debussy, i a una pel·li de terror, Dog Soldiers, allà hi ha una dona que toca just aquest clar de lluna. Pot ser també banda sonora d'una pel·lícula de terror, imagina't.
És que una peça com aquesta és tan popular que és molt recurrent en bandes sonores. És molt habitual que els directors de cinema acudeixin a la música clàssica, és bastant habitual. I en les darreres dècades, aquest clar de lluna, el de Debussy, el de Beethoven, bé, que també és molt habitual per posar... per il·lustrar determinades escenes, perquè també saben que el públic la coneixen, ja, o que els sona d'alguna, ja, cosa.
Sí, és vera. I això t'enganxa també, d'alguna manera. I de, pues, aquí ella toca el piano i a l'exterior brilla la lluna plena i se sent odolar els llops. Què vos pareix si anem en els noms propis? En Manuel mos proposava conèixer Clara Wieck, ho dic bé?
Wieck, és una...
Clara Alemanya. Wieck, sabia, sí, que no ho deia bé. Que qui era?
Home, és molt més coneguda recentment com Clara Schumann.
Val.
És el seu llinatge de casada. I Schumann era un grandíssim compositor, Robert Schumann, d'aquí que fos molt coneguda. A part de ser coneguda com la dona, el compositor, ara s'està reivindicant la seva figura com a dona. Va ser una gran pianista en el seu moment, concertista fins i tot, però que va deixar la seva carrera de compositora justament per ajudar el seu marit. I que després, quan ell va morir prematurament als 46 anys, perquè tenia problemes mentals, per desgràcia, bona, quan va reprendre la seva carrera de concertista es va volcar molt en reivindicar l'obra del seu marit. És a dir, que abans i després de la seva mort, ella va decidir voluntàriament renunciar en bona part al seu talent, sobretot com a compositora. Com a pianista va mantenir un bon perfil, però clar, sempre l'obra del seu marit va ser molt allargada. I per desgràcia, és possible que mos perdéssim moltes coses. Però si cerquem per Clara Wieck més, o per Clara Schumann, podem trobar una personalitat del món de la música ben interessant.
Que bé, que bé. I si seguim en noms propis, ja anem una micona més a prop en els temps. Aquesta, segur que vas posar ara tot d'una a moure els peus.
As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try. In a way I can describe, words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire.
Ai, Claire, que
canta. Un dels grans temes de Gilbert Sullivan.
Sí.
Va tenir moltíssim d'èxit, sobretot a principis dels 70, amb temes com aquest, com Claire, dedicada a la filla d'un dels productors musicals de la seva discogràfica, ve d'aquí.
Mm.
I que, bé, el nom és simplement Claire, no sé,
sí,
dedicada,
sí,
a la seva filla petita, també és conegut per Alone Again, Watching the Kiss, etcètera. Bé, sí, per la gent que sigui d'aquesta edat o que sigui fan d'aquest tipus de pop, Gilbert Sullivan és un imprescindible.
Un imprescindible, 78 anyets té actualment.
Mm-hmm.
I anem amb una altra Clara, no?, en aquest
Clara
cas, que jo crec que també farà cantar més d'un...
I xiular.
I xiular a més d'un dels nostres oients, efectivament.
Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara, a la deriva. No tuvo suerte al elegir la puerta de salida.
Aquesta Clara Joan Baptista Humet canta.
Sí, un cantautor ja mort, desgraciadament, als 58 anys, però que va tenir un força impacte als anys 70-80, va col·laborar amb Joan Manuel Serrat, amb Lluís Llach, etc. I aquesta és potser la seva cançó més coneguda, sobretot pel passatge inicial xiulat, que no té res a veure amb el reste del cos de la cançó, i que explica una història molt trista, és una lota que va morir per una sobredosi, que a més ell la coneixia, que per fortuna va sobreviure, però a ell li van dir que l'havien trobat estès al carrer, i ell de seguida, però impressionat, que es pensava que mort, va escriure aquesta cançó. I afortunadament, per aquest error, després la va conèixer, va dir, no, és que sóc viva i tal, i es va alegrar, òbviament, però afortunadament, per aquest error, per aquesta precipitació i aquestes emocions, va escriure aquest tema sobre una experiència molt colpidora en els anys negres de l'heroïna que provocava tantes víctimes.
Sí, sí. I de que t'apareixi Sortim amb ell.
Sortim amb ell, idò.
Molt bé. I de Manuel García Gargallo, sempre és un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per a vosaltres.
Haver compartit claredat avui. Gràcies.
Gràcies.
Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Estiu, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, que picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Seca Beneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, entre avui i demà.
Ana Paula Mas, a la producció d'aquest programa, me va dir quan el preparàvem, posaràs la cançó d'una Shakira de Claramente, no? Dic, clar, Claramente. Claramente la posarem, que així se coneix, perquè és molt difícil recordar que se titula BZRP Music Sessions Volumen 53. Res, que és aquest Claramente de Shakira, que li va deixar també ses coses clares a en Piqué. I d'així arribam al final d'aquest capítol, amb el Lluís Menéndez en el control tècnic avui, l'equip de Diacord de la producció executiva, sempre amb el suport de l'equip de producció, documentació i assessoria musical d'Ivetres Ràdio. Esperam haver estat clars perquè no volem provocar malentesos, però si no ho hem aconseguit, crec que la persona en qui baixarem la barrera d'aquest capítol ens podrà ajudar.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Marc Fèlix, mestre d'oratòria i de comunicació assertiva, benvinguda a Ivetres Ràdio, com estàs?
Molt bé, Araceli, moltes gràcies per convidar-me. Encantada d'estar aquí.
Que bé tenir-te. Mira, si t'he dit clar o t'he dit clara que és la paraula polisèmica d'aquest capítol, a tu que te venes cap, lo primer de tot.
Mira, jo és que estic davant la mà. O sigui, i avui he estat tan tranquil·la, me ve claretat, me ve calma. Calma i facilitat.
Ai, quines dues bones paraules, també, eh? Calma i facilitat a partir d'aquesta claredat, com es diu una Marc Fèlix, una dona que, com deia, és mestra d'oratòria, de comunicació assertiva, ensenya a parlar en públic. Per xerrar clar, també has de tenir les idees clares, Marc?
Claro, has de tenir les idees clares i aquesta calma que te deia, que m'està inspirant la mà, que la tinc davant, que en aquesta hora està preciosa, també fa falta una calma interna per tenir claredat interna, de saber què és el que tu vols dir i també poder posar-te en la pell del que tens davant, no? Perquè a vegades, no sé si t'ha passat a tu, dius, mira, duguem-se d'això, no? O, no, això que te vaig dir, i clar, l'altra persona no en sap. I a vegades les presses t'impedeixen posar-te amb la pell de l'altra persona i entendre que no sap el que estàs pensant i ser una mica més clara.
Per tant, aquesta claredat també ajuda a l'empatia, podríem dir.
Sí, sí, exactament. Perquè al final, quan ens estan comunicant, el que volem és que la informació se pugui entendre ràpidament. Però a vegades les presses no està present, te dona situacions de falta de claretat. I això també a les empreses, les persones han d'entendre clarament què s'espera d'elles, no? I a vegades, bueno, ja aniràs fent, ja t'aniràs donant compte. No, això no ajuda a la claretat i, per tant, a la calma de saber que estàs fent el que toca, no?
I un s'ha de preparar també per aquestes coses, no? Diuen que l'experiència és un grau. Tu, a un moment donat, aconsegueixes el títol de campiona d'Espanya d'oratòria, ara ajudes en els altres. Per arribar a aquest campionat, te vares haver de preparar molt?
Molt, molt, Araceli, moltíssim. Massa i tot, te diria. O sigui, és un entrenament brutal. Però no fa falta aquest entrenament tan exagerat. O sigui, jo ho vaig fer perquè m'agrada i perquè te fiques i te tornes un poc friqui, no?, del món en el que t'agrada. Però no fa falta tant. Sí que és veritat que fa falta tenir una sèrie de hàbits, de preparar la teva veu, de, a lo millor, pues, demanar feedback, que, no sé, està molt bé que ho facin amb mi, però també a un amic, a un company, de dir, què t'ha paregut? Com estava? Es movia molt el cos? S'entenia? Has entès el que jo volia dir? Està una mica pendent de quin és l'efecte que estàs aconseguint i tenir una mica de predisposició d'anar millorant. Però no fa falta preparar un discurs que quasi sabia en quin moment tenia que respirar. Ja, bueno, tenia ganes de fer-ho,
sí,
no?
Sí, 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 i perquè és una, a veure, és una competició i era una competició, sí. Però són eines que has anat aplicant i ens és que ajudes a altres persones. Els teus clients que te demanen, te diuen, Marc, vull xerrar clar, vull convèncer, vull perdre la por a xerrar en públic, que te demanen habitualment?
N'hi ha molt de perdre la por. I jo sempre dic, has de tenir por a la teva vida, el que has de saber que fer amb ella, no? I hi ha moltes persones que pateixen quan han de parlar en públic. I això és un client molt habitual, no? Gent que li toca perquè estan molt exposats per la feina que tenen, pel sector en el que treballen, han de parlar en públic i per ells és un patiment. I no volen que tenir aquest patiment. Al final el que hem de fer és transformar aquest patiment, aquesta por, amb energia per a preparar-se millor. Després hi ha persones que volen arribar més, fer-ho millor, i no venen per la por, venen perquè són conscients de que hi ha unes eines que no ens han donat enlloc i que les estan buscant, perquè és veritat que no sortim preparats amb el tema de l'oratòria.
Cert, cert. Per tot això tu dius que els teus cursos són transformadors?
Sí, per això i per el que parlàvem a l'inici de la claretat, en els nostres cursos entrenam la presència i la calma interior. I també buscam aquests obstacles, com pot ser la por o el patiment, per aprofitar-los per transformar-nos. O sigui que hi ha una part interna, que és la part que jo dic de coaching, de conèixer-te millor, de gestionar-te millor i de cultivar aquesta calma, aquests moments. Per exemple, ara tinc un moment, no? Estic davant la mà, no? I és un moment molt especial. I aquests moments me'ls puc quedar gravats a la meva ment i quan estic davant de 200 persones, potser puc tornar en aquest moment en la meva ment i cultivar aquesta calma i que m'ajudi a fer una feina millor, no? Mm. Aquest tipus de pràctiques, de visualitzacions, de calma, de presència, també estan incloses al meu curs.
Uh-huh. Escolta, que sàpigues que m'acab d'apuntar calma, nota mental. Calma, nova paraula polisèmica per setembre. Preciosa, preciosa paraula. Què poden provocar, Mar? Quines situacions poden provocar, personals, en el nostre voltant, per no dir les coses clares?
Uau, mare meva. De tot, de tot. Per començar, l'altra persona no està còmoda, perquè no ha entès. I a voltes, quan no entenem, som molt clars i tenim les idees molt clares i diem, escolta, no t'entenc, o no sé de què estàs parlant. Però molt sovint no fem això. Molt sovint diem, hauria de saber això. I la veritat és que no ho sé. I callam. I allí ja comença una comunicació en la qual no està viatjant la informació. I, a més, hi ha malestar. O sigui, la claretat jo crec que és fundamental ser capaç de comunicar amb claretat i també ser capaç de dir, escolta, me sap greu, però no t'he entès, a què et refereixes? Uh-huh. O no sé de què estàs parlant, perquè no tenim per què saber-ho tot. Uh-huh. Però a vegades ens fa vergonya, no? No saber-ho tot.
Ja, sí. I de demanau, que és una de les coses que feim sempre en aquest programa. Na Mar Fèlix mos acompanya avui a Baixar Barrera. I què fa una dona com na Mar Fèlix que controla els llenguatges, oratòria, la seva veu, abans d'anar a dormir?
Abans d'anar a dormir, jo som una persona que no té una facilitat per dormir, des de petita ja. Llavors, he de cuidar molt les hores prèvies a anar a dormir. I el primer que faig és baixar el ritme, deixar d'estar cap enfora, donant o produint, i anar cap endins, que me fa ganes fer. Me fa ganes llegir un llibre, me fa ganes un passeig, me fa ganes una conversa amb la meva parella, amb les meves filles. O sigui, és un poc, és el meu moment. I molt, molt important, quan hi ha coses que em preocupen, que m'enfaden, que m'assusten, les deix per el dia següent. Uh-huh. Jo que sé, la típica conversa, imagina't, te crida una amiga, saps el que m'ha dit? No sé qui, què tal? No, avui no, tema parlam. O sigui, no me vull activar, no? Yeah, perquè som d'activació fàcil. I després tenc la meva infusió, que això és com un ritual, que segurament no fa res, però jo me fa l'efecte de que bueno, ja estic més calmada perquè m'he pres la meva infusió, ja en el llit, llegint, tranquil·la.
Molt bé. I d'ara m'acab d'apuntar la segona paraula polisèmica que m'ha inspirat aquesta conversa, que és activa, que jo crec que entre calma i activa també mos poden quedar dos programes ben polits. Escolta, amb quina cançó podríem acabar el programa d'avui i ja baixar a barrera?
Mira, hi ha una cançó que me dona molta energia, que és I Got You, de James Brown.
Molt bé.
Em pareix que és... a part de que s'han fet moltes bromes, no sé si has vist bromes de... com que comença amb un crit de... uah!
Sí.
Pues aquesta cançó, la veritat és que hi ha una broma i és que hi ha un silenci i de repente pel carrer va una persona i posa aquesta cançó molt alta. I clar, és un crit i la gent s'assusta molt. Però fora de la broma, realment té moltíssima energia, moltíssima força. Tot això que ja es va gravar abans de que jo nascés, me segueix pareguent pues, actual i energètica.
Ho és. I amb aquesta bona proposta que mos fa na Mar Fèlix, nosaltres avui baixant barrera. Mar, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Un plaer, Araceli, igualment.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got to hear. Wow! I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, like sugar and spice.
I got you.